Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. S'ha tancat per fi el mercat i ara ja sí podem fer balanç de com ha anat. Pel que fa als tres equips catalans de primera, tenim tres mercats que han estat molt diferents. El mercat del Barça ha estat un mercat de mínims, clarament marcat per la mala situació econòmica del club. No hi ha capacitat per atacar grans operacions perquè no hi ha diners i perquè una vegada més no has pogut situar-te en la regla del 1-1, el que genera grans dificultats per poder inscriure. De fet, has hagut d'acabar tirant d'avals personals. No sé què hagués passat si Nico Williams arriba a dir que sí o si no es lesiona Ter Stegen. El mercat del Girona ha estat el més agitat en les últimes hores. Veurem com surt la jugada, però la sensació ha estat de mercat caòtic, com de no tenir les idees massa clares. S'ha anat tard i ha estat un mercat més reactiu que proactiu, una mica també a remolc dels mals resultats en les primeres jornades. I per mi el que ho ha fet millor ha estat l'Espanyol, ja actiu, ja movent-se des del primer moment, combinant apostes segures amb apostes que veurem com surten, però s'ha notat l'impuls de la nova propietat. El mercat baixa la persiana, ja respiren Flick, Mitchell i Manolo, i ara a competir. És dia avui, per tant, per repassar els últims moviments del mercat. El Barça Fermín no s'ha mogut. Ara resulta que ni el jugador volia marxar ni el Barça el volia vendre. Per tant, no sé de què hem estat parlant durant una setmana sencera. Ha sortit cedit, finalment, Héctor Fort a l'Elx. A l'Espanyol va baixar la persiana a les 6 de la tarda amb 14 incorporacions. I el Girona va ser el que més s'ha mogut a l'últim dia amb les incorporacions del davanter ucraïnès Banat, la del porter croat Livakovic i la de Brian Hill. Al marge del futbol, avui tenim molt i bo en poliesportiu. A l'Eurobàsquet, a 2:15 tenim Espanya-Itàlia en busca de tancar la millor posició possible al grup pensant en els creuaments. En tenis, Alcaraz juga aquesta tarda partit de quarts de final de l'Open USA contra l'Edechka. Tenim la desena etapa en marxa de la Vuelta Ciclista a Espanya, etapa plana en final en port de primera categoria. I a l'Europeu d'hoquei patins, Espanya va començar ahir amb victòria sobre França, 2-1. Avui ja tenim el segon partit contra Itàlia. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, per qui creieu que va el missatge de Flick dels egos? Creieu que va per l'equip en general al 73%, que va per Lamine Yamal en particular al 27%. En clau Espanyol, us demanem que poseu nota al mercat de Garagarza. Li poseu un excel·lent al 28%, un notable, la majoria al 46%, un aprovat al 18%, un suspens al 8%. I en clau Girona, mercat tancat, té millor o pitjor plantilla que la temporada passada? Creieu que té millor plantilla al 40%, que la té pitjor al 60%? Marc Pairés està al control de so, Alejandro Laguna a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a rodes per Scope.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arrenca l'Esports COPE d'aquest dimarts, dia 2 de setembre, el dia després del tancament del mercat. Primer l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Va ser un tancament de mercat bastant tranquil en clau Barça. Vam estar només pendents fins a última hora de la sortida d'Héctor Fort.
Sí, que es va produir finalment ahir a la nit. La seva primera opció era anar-se'n cedit al Mallorca, però com Camafeo es va quedar al conjunt balear, se li va haver de buscar una sortida express i ha anat a parar cedit aquesta temporada a l'equip d'Eder Sarabia, a l'Elx, on també es trobarà amb un altre futbolista del Barça, també a préstec, com és Iñaki Peña. Per tant, Eder Sarabia, que es queda amb dos jugadors del Barça cedits fins a final de temporada, amb Iñaki Peña i amb Héctor Fort.
Bernal, inscrit també.
Inscrit en fitxa del primer equip, ja afronta la recta final de la seva recuperació. Ara fa un any i uns dies que es va lesionar de gravetat a Vallecas. Ja està veient la llum al final del túnel. Fins i tot podria tornar una convocatòria el dia 14 de setembre contra el València, pel que em diuen, perquè evoluciona molt bé, i lluirà el dorsal número 22. És el número que ha escollit Marc Bernal en fitxa ja del primer equip.
I Bargi està inscrit amb el filial, però si convé, en principi podrà jugar amb el primer equip, no?
Sí, la Lliga li ha dit al Barça que com que té sou del primer equip i com que comptarà com a jugador de la primera plantilla, el Barça doncs hauria de tenir un visat perquè jugui a les ordres de Hansi Flick, perquè no intentin doncs fer la trampa de que fitxem un futbolista amb fitxa del filial, però l'utilitzarem sempre a la primera plantilla. El Barça diuen que no hi ha cap problema per tenir aquest visat, perquè com que van ampliar l'aval de 7 milions d'euros una mica més, doncs això permetrà a Bargi que tingui el visat i que pugui ser un futbolista de la primera plantilla quan Flick ho consideri oportú.
Perfecte. I sobre Fermín, doncs res, ja ho dèiem ahir, que es quedava al Barça i així va ser cap moviment a les últimes hores, estrany.
Sí, fins al dia que va jugar a Vallecas, és a dir, fins diumenge, em va estar apretant el Chelsea perquè li interessava molt Fermín i així li van mostrar, però ell ahir al migdia ja li va comunicar al Barça des de les Roces que es quedava a casa, que es quedava al Barça, que era des de sempre la seva primera opció, tot i que, evidentment, que li tripliquessin el sou, que Marisca parlés amb ell i que a part del seu entorn li digués que s'ho pensés, va fer que Fermín tingués alguns dubtes, però finalment doncs prima el seu desig inicial i també una mica l'ofensiva que ha fet Flick en els últims dies, que fins i tot ha arribat a trucar a Fermín per dir-li que serà important, que serà un futbolista que tindrà un protagonisme clau al Barça i que el que hauria de fer és quedar-se, i així ho fa Fermín. Fins al 2029 té contracte, veurem si el mercat d'hivern canvia d'opinió, però de moment li ha dit que no al Chelsea per seguir al club blaurà.
Ja tenim els internacionals amb les seves seleccions, entre ells Helena Lewandowski, que torna a jugar amb Polònia, va ser un pols o jo l'entrenador, estava clar que guanyaria aquest pols i Lewandowski ha tornat amb la seva selecció i ha deixat una reflexió interessant sobre quin pot ser el seu paper aquest any al Barça, no?
Sí, perquè ens ha sorprès bastant que és cert que a Mallorca la primera jornada de Lliga no està disponible perquè està lesionat, però després no ha estat titular ni al Ciutat de València, lògic perquè sortia de lesió, però tampoc l'altre dia a Vallecas, aquest diumenge a Vallecas, que ja podria doncs haver estat de la partida. Lewandowski, jo diria que amb 37 anys, ara molt més madur, afronta la seva última temporada amb el Barça, té signat només aquest any més de contracte, i així viu aquest possible canvi de rol, amb menys protagonisme a Robert Lewandowski en aquesta temporada al Barça.
Veremos cómo me siento y qué intensidad tendrán los partidos. Prevé un inicio de temporada tan duro como el del año pasado y debemos estar preparados para ello. Prefiero centrarme en la calidad, no en la cantidad, así que lo hablaremos. También soy consciente de que la intensidad actual es alta, así que todos necesitaremos descansar.
Sí, diu que tots necessitaran descansar i ho estem veient, perquè Flick està aplicant rotacions, per exemple, no van jugar ni un minut a Vallecas, ni Araujo, ni Cubarsí, i el que vol el tècnic en aquesta temporada que ha començat amb una mica dubitativa pel que fa a la intensitat i el rendiment dels jugadors és fomentar la competència i així ho està demostrant.
Ha estat a les Roces aquest matí Flick, no?
Sí. Molt a propet d'on té concentrats a diversos dels seus jugadors amb Espanya, Lamin, Olmo, Ferran, Pedri i Fermín. Ha estat avui a Madrid, a la Roces, ja ha sortit en la reunió, la tradicional reunió d'entrenadors que se celebra cada any per aquestes dates. Per tant, s'ha trobat amb Simeone, s'ha trobat amb Xavi Alonso, amb la resta de tècnics de primera divisió de la Lliga Espanyola. I també, segons expliquen des de la federació, se li ha entregat un premi com el millor entrenador de la passada temporada. S'ho ha guanyat perquè recordem que el Barça va alçar 3 títols, Supercopa, Copa i la Lliga Espanyola.
I allà també Pedri ha participat aquest matí en un acte promocional I, evidentment, entre les preguntes que li han fet, li han preguntat el que preguntem avui als oients, Helena, a qui apuntava Flick quan parlava després del partit de Vallecas del tema dels egos?
Sí, recordem, el titular de Flick, l'ego mata l'èxit, apel·lant una mica a la unitat, a la família, a la unió que hi havia la temporada passada, que creu, el tècnic, ja ho explicàvem ahir, està preocupat perquè creu que s'ha perdut i que no van tots a la una, que cadascú mira una mica pels seus interessos. I Pedri, evidentment, ha hagut d'abordar aquesta pregunta, que serà una constant, segurament, entre els diferents jugadors, quan surtin els diferents jugadors que els farem de la plantilla Flick.
Bueno, creo que ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, pero bueno, creo que esa pregunta va más para Flick, que no sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección, y ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo.
Doncs ja ho dirà, suposo que els jugadors tampoc ho volen dir públicament, però és cert que tots han fet autocrítica reconeixent que sí que és veritat que en aquest últim partit sobretot els hi va faltar intensitat, control i entendre's una mica més en col·lectiu i no tant a nivell individual.
Condis, gràcies!
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Volem parlar d'aquesta frase de Flick, que té molta càrrega, els egos maten l'èxit, i la volem comentar amb el Xesco Espar, que és exentrenador del Barça d'handbol, com sabeu, i coach. Xesco, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. És una advertència, un avís a navegants en tota regla, Xesco?
Sí, clar, sí. A veure, a l'ego no és ben bé el problema, perquè que els jugadors tinguin ego no és massa dolent. Mm. Fins i tot segons com és bo. El problema és quina direcció pren l'ego, no? Sí, l'ego pren una direcció positiva, no? I l'ego de voler demostrar i de voler ser el millor i de mostrar-ho cada dia, o bé l'ego de comparar-se amb els altres, no l'ego d'estar més pendent de què fan els altres, quin contracte tenen els altres. I tot això és un soroll que embolica el cap del jugador i li evita que presti atenció sobre l'important. Per tant, jo crec que la frase del Hansi Flick és un avís important.
Clar, ell ha detectat o ha vist coses que no li agraden, i el que deu voler recuperar tan aviat com sigui possible és la unió del grup que va portar aquest equip a aconseguir coses tan importants la temporada passada, no?
Clar, és que, mira, jo l'any passat recordo una conversa que vam tenir l'any passat i jo us vaig dir, el Barça té un avantatge aquest any, i és que els jugadors són molt joves. I em vau dir, però això és un avantatge? Dic, sí, perquè els jugadors joves només tenen una agenda, és jugar. Els jugadors veterans tenen més agendes, tenen jugar, evidentment, que és com es guanyen la vida, però tenen la família, tenen el contracte, tenen el seu futur, tenen la seva carrera, la seva marca, diríem, entre cometes, personal, no? I els joves no. Què passa? Que al fer-ho tan bé l'any passat i al tenir tants elogis tots els jugadors, i fins i tot aquest contracte que li ha aparegut a en Fermín, no?, de 15 milions l'any. Llavors, tot això aquest soroll ha instal·lat en els jugadors joves una altra agenda. Ara el jugador jove, massa d'hora, comença a pensar en el contracte, en el futur, en què tinc, en què puc tenir, i tot això és soroll que li pren una part de l'enfoc que tenia l'any passat, que era només jugar, pensar tot el dia només en jugar. Llavors aquest és el problema per mi.
Per redreçar la situació, què pot fer l'entrenador o què ha de fer l'entrenador al marge de deixar anar el missatge que ja ho ha fet?
Doncs jo havia entrenat jugadors amb ego i a mi ja m'agradaven els jugadors amb ego perquè són jugadors que volen demostrar. El tema és alinear-los. És a dir, en aquest cas per mi és fonamental que el jugador es doni compte que ell és important, però que si l'equip guanya, la seva importància es duplica. Perquè molts jugadors pensen, bueno, si jo ho faig bé i l'equip no va bé, si jo ho faig bé, em puc salvar. En part és veritat, però és que si tu ho fas bé i l'equip guanya, tu, la gent veu que ho fas molt millor. Llavors jo crec que és molt important que no li vull donar cap consell al Hansi Flick, perquè ell estaria cada dia en sap molt més que jo. Però si aconseguís que el jugador orientés el seu ego en la direcció de l'equip i limités al màxim les distraccions que té que li generen aquest ego, jo crec que tornaríem a tenir un equip molt més poderós que l'any passat.
Ja. Sí, sí, és el que tu comentes. Hi ha grans estrelles de l'esport i del futbol mundial amb un ego important. No ho sé, podem pensar en Leo Messi, era un futbolista amb ego, amb Cristiano Ronaldo o amb Michael Jordan, és el que tu dius. L'ego de per si no és dolent per competir, Xesco.
L'ego és com la benzina. Tu amb la benzina pots posar el cotxe a 200 o la pots cremar i pots fotre en l'aire el cotxe, no? Una mica, un exemple, no? Llavors, clar, l'ego és la benzina de molts jugadors, no? L'ambició, no?, de ser millor. Però, clar, quan és realment ambició. I també el tema aquest que et deia de les distraccions. Mm. És a dir, el jugador l'any passat, jo crec que tot el dia, tot el cap de setmana, pensava en competir en el partit. I això li fa que aquest entrenament invisible adquireixi una gran força. Quan el jugador surt a competir, surt al 200%, perquè porta totes les setmanes per anar al partit. Ara ja hem vist per la premsa pues, que hi ha molts jugadors que se'n van de viatge, tenen un cap de setmana i se'n van a l'estranger, tenen un cumpleaños i fan una festa gran, que tenen tot el seu dret. Tenen el dret, jo a mi em sembla bé.
I també es comenta, Xesco, que l'any passat el grup era com més homogeni i ara una mica cadascú fa una mica la vida per la seva compte, no? I això segurament després també es tradueix a l'hora d'entrenar i de jugar.
Clar, per què? Perquè tenen més, un jugador amb diners té més satèl·lits al voltant que li reclamen l'atenció. I el que abans era només mirar cap a dins, cap a l'equip, ara són constants entrebancs que se li generen fora, i això fa que hi hagi uns imants potents fora de l'equip que reclamen el focus, no?, l'atenció del jugador, cosa que abans l'any passat no existia. I per això és una part de la dificultat de ser un crac, és saber bloquejar aquestes interferències, no? Leo Messi, per mi Leo Messi tenia una sort, i és que no parlava anglès. Ja. I dius, això és una sort, sí, perquè té moltes menys entrevistes, ja. Té moltes menys distraccions, no? Llavors, i ell va ser un gran exemple del que significa enfocar només en jugar a futbol. Llavors, això jo crec que és una cosa que els jugadors, que és normal que els hi passi, perquè el seu entorn també creix, però que el jugador ha de recuperar.
Molt bé.
I després una altra cosa també, perdona, sí. És que l'any passat ningú s'esperava aquest Barça. Ja. Ara aquest any els rivals també juguen. Els rivals també plantegen. Ara ja saben com juguen. L'any passat encara no s'havien trobat. Ara han tingut tot l'estiu per preparar-se. Sí. Llavors, que el jugador també ha de sortir pensant que el rival d'aquest any no és com el de l'any passat. És un rival que està més preparat contra mi. I això suposa més concentració encara.
Sí, sí. I a més una última cosa, Xesco, a mi em fa l'efecte que per la forma que té de jugar aquest equip, és molt important que l'equip funcioni com a tal, que sigui un grup cohesionat, perquè és un equip que va a la pressió alta, que han d'anar tots junts, que requereix, quan t'ataquen, córrer enrere, i que la cosa l'any passat va funcionar tan bé perquè el Barça va funcionar molt bé com a equip. Si això es perd, és una forma de jugar, un estil de joc que pot ser molt vulnerable.
Tens tota la raó. Tota la raó. Perquè, fixa't, si és un equip que juga al contraatac, està clar que n'hi ha uns que defensen i uns que corren, amb objectius diferents. Però aquí no. O sigui, aquí o hi ha una xarxa de passades, d'oferiments, de pensar a qui li passaré abans de jo tenir la pilota, no? De tot aquest entramat de joc tan bonic i que tant ens va encantar, si no hi ha un bon sentiment d'equip i si els jugadors no estan cohesionats, clar, quan les coses es posen difícils, cadascú intenta fer la guerra pel seu compte. En canvi, quan hi ha aquesta cohesió, l'equip continua funcionant.
Sí, sí. Molt bé, a veure com evoluciona el tema. Ho anirem comentant, Xesco. Ha estat un plaer, sí. Com sempre. Gràcies, eh?
Confiem en el Flick i confiem en els jugadors, que segur que ho redrecen.
Una abraçada forta, Xesco. Gràcies.
Gràcies.
Adeu. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Cara a cara. Acaba el mercat d'estiu i mires els cromos que hi tens al teu equip i compares aquestes cares amb les cares amb els cromos que tenies a l'acabar la temporada 24-25. Cromos nous per a la col·lecció del Barça, Joan Garcia, Jofre Torrents, Dró, Rashford, cromos que ja no hi tens i que els has venut o cedit un diumenge al matí als encants del mercat de Sant Antoni. Iñaki Peña, Ansu Fati, Pablo Torre, Íñigo Martínez, Pau Víctor o Héctor Ford. Afortunadament t'has quedat amb els cromos de Casado i Fermín, pots tornar a tenir a Marc Bernal recuperat i estàs negociant, aviam si pots utilitzar el cromo de Roni Bertacci, un no inscrit a la Lliga de Futbol Professional, malgrat la història que amb no sé quin aval ho podien inscriure. Cara a cara i compares les dues plantilles. Cara a cara la imatge i cara a cara han d'analitzar el vestidor les paraules de Flick de l'altre dia sobre l'ego, parlant i mirant a la cara. Aquesta plantilla ha de tenir la solidaritat col·lectiva i la intensitat de la temporada passada per tractar de competir per tots els títols. Flick, cara a cara amb els jugadors i no les mateixes cares que la temporada passada. Íñigo Martínez s'ho mira des d'Aràbia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imatge. 3 y 25, de seguida escoltem a Carvajal, que va estar ahí al partidazo.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ha tornat Carvajal a la selecció espanyola, un cop ha deixat enrere la seva lesió i ahir va estar el partidazo. Alejandro Laguna, bona tarda.
Sí, bona tarda. Ahir va parlar Dani Carvajal al partidazo de COPE amb Juanma Castaño. El capità del Real Madrid va ser preguntat per diferents temes d'actualitat, com el seu retorn als terrenys de joc, el canvi d'entrenador o, per exemple, com veu l'arbitratge de la Liga aquestes primeres jornades. Això va dir d'això últim sobre com veu el que ha passat aquestes primeres jornades.
No sé com és el protocol en esos casos, però que debería haber un poco, oye, pues no hay va. Se le comunica a los dos equipos y lo asumes y habrá que vivir ese momento de hay, no hay, este fuera de juego si se puede corregir, el otro no, creo que es un poco pues erróneo, ¿no? Pero bueno, que nos sirva para aprender de cara al futuro. Yo no hubiese pitado penalti, pero tampoco hubiese pitado penalti en el Ciudad de Valencia a Valde, pero bueno, es una opinión totalmente subjetiva, ¿eh?
Una opinió subjectiva, com bé comenta el lateral, o menciona que no hagués xiulat mà de Valde al Ciutat de València, així com el penal sobre Lamin Yamal a Vallecas. D'aquest últim també va parlar ahir de com l'ha patit com a rival. Escoltem el que va dir Carvajal del nou deu blaugrana.
Lo hemos sufrido, ¿no? En el club lo hemos sufrido sí. Este año. Pero sí, hombre, pues la verdad que el chico está dando cambios en su juego a mejor, a pasos agigantados y disfrutándolo aquí en la selección. Tan joven, ya tiene la responsabilidad de pues ser prácticamente un de los que lidera un club como el Barcelona, también es uno de nuestros mejores jugadores aquí en la selección y no es fácil de asumir, ¿no? Pero se ve que él dentro del campo pues trabaja, sigue haciendo partidos excepcionales y me quedo con eso.
Un dels millors jugadors a la selecció, així valora Carvajal a Lamin. A més de tot això, va reconèixer les mans d'Arda Güler de l'altre dia com ben assenyalades, va parlar sobre que comprèn el fitxatge que va fer el Madrid amb tren, va esmentar que li agradaria que Rodri fitxés pel Club Blanc i va al·ludir la pregunta sobre si li agradava la nova cançó de Sergio Ramos.
Les principals declaracions, els principals titulars que va deixar la presència de Dani Carvajal ahir al partidazo i ara abans del debat, tancarem el mercat. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batlloli? Bona tarda.
Van haver moviments interessants fins a última hora,
sí,
eh?
Sí, no va estar gens malament, eh? Sí, l'última sí. Jornada, sobretot a nivell espanyol, eh? Perquè vam tenir, doncs, novetats pràcticament fins al filo de la campana, que diria aquell. Una de les principals, un culebrot que hem vingut arrossegant tot el mercat. Antony jugarà al Betis. Ahir, arribada popular, aclamat a Sevilla. Antonio, avui ha trencat a plorar en la seva presentació amb el Betis.
Sempre dejei muy claro que la mia primera opción era Betis, no tenía otra opción. Yo hablé con mi madre, con mi hermana que está en Brasil, todos estaban llorando, muy feliz, porque o que ha pasado en Manchester, só eu sei como foi difícil estar em... Perdona.
El tio, quan encara no s'havia tancat l'operació, ja es va instal·lar en un hotel al costat de l'aeroport. Jo me voy pa allí.
Ha estat 40 dies vivint a un hotel esperant que es tanqués l'operació. Però és que, a més, el conjunt verd i blanc incorporava un tapat. S'ha dit pel Fenerbahçe, amb Rabat, jugador que també pretenia el Sevilla i que reforça la zona de creació del conjunt de Pellegrini. Clar, és que la situació del Sevilla els ha obligat a baixar el sou a Marcao, baixar el sou de sou i traspassar el que va fer el Benfica. Tot això per portar Alexis Sánchez, 37 anys, Batista Mendy, migcampista cedit pel Trabzonspor, i Fabio Cardoso, central del Porto. Un altre gran fitxatge, el de l'Atlètic de Bilbao. Aymeric Laporte torna a Sant Mamés després de rescindir l'any de contracte que li quedava amb l'Al Nasser. Pollastre al Rayo Vallecano. L'equip madrileny tanca el fitxatge del davanter brasiler Alemão per 5 temporades. I això provoca ipso facto que Randy Enteca es presenti a les oficines del Rayo per demanar sortir. Martín Presa li va dir que res de res, que es queda ell al Rayo amb Alemão i que potser li portarà les tovalloles amb una mica de sort. Al Getafe, clar, havien de fer el traspàs d'Utxe al Crystal Palace perquè amb això han pogut inscriure Juanmi, Sancris, Femenia, Abkar, Neyú, Javi Muñoz i Abu Càmara. Peter Federico marxa cedit al Valladolid. L'Elceder Sarabia, més d'Héctor Ford, ha tancat la sessió d'Adrià Pedrosa, de reforç pels laterals.
Fent un equipet interessant a l'Elche, eh?
Amb Eder Sarabia, de mica en mica fent camí. I Osasuna ha sumat profunditat amb una operació sorpresa, la compra de Geraldo Becker a la Real Sociedad. Al Mallorca, com que el mercat a Holanda tanca avui, es farà oficial avui la sortida de Larin al Feyenoord. Al València, després de no quallar l'intent per cedir, que arriba al davanter de la Fiorentina, Lucas Beltrán, mentre que el tancament del mercat ens va portar també al traspàs d'Eta i Young, del Villarreal al Levante, i l'arribada al submarí del davanter Mikautadze, procedent del Lió. L'equip groguet incorpora també l'israelià Solomon, cedit pel Tottenham. Això aquí, fora de casa nostra. Avui s'ha fet oficial Donnarumma, porter del City. Els Citizens han donat fins a 15 baixes. Gundogan ha marxat al Galatasaray. Compte perquè el mercat a Turquia tanca el 12 de setembre. Final feliç al culobrot Jackson. Tot i la lesió de Dolan, Jackson jugarà cedit al Bayern, però això ha provocat que Marc Guiu, que estava al Sunderland, torni al Chelsea. Es trenca la sessió. Chilwell deixa Stamford Bridge, signa per l'Estrasburg. Piero Hincapié, definitivament jugador de l'Arsenal, l'equatorià, qualla la sessió de Kolo Muani del PSG al Tottenham. A Itàlia, Jamie Vardy fitxa pel Cremonese després de 13 temporades al Leicester. Al Cremonese arriba també cedit l'ex blaugrana Mika Faye, que estava a l'Estat René. Benjamin Pavard deixa l'Inter, marxa cedit a l'Olímpic de Marsella, i Openda arriba a la Juventus, cedit pel Leipzig amb opció de compra obligatòria. El resum de tot plegat, Ballori, apunta, i no et maregis. Despesa de la Premier League, 3.560 milions d'euros.
M'he marejat, ja.
Més que Itàlia, Alemanya, Espanya i França juntes. Operacions estrella. Els 489 que s'ha deixat al Liverpool, 150 per Isak, 125 per Birs, etc etc. No sé per què no hem de poder aspirar, acostar-nos una mica a la Premier League. La Sèrie A, a Itàlia, 1.190 milions d'euros. Operació estrella, els 37 que ha pagat el Milan per Nkunku al Chelsea. La Bundesliga s'ha deixat 856. Luis Díaz al Bayern per 70 milions. Operació estrella. La Liga, quarta posició, 681 milions, amb els 62,5 del Madrid pagant per Hausen com a operació principal, mentre que la Ligue 1 de França ha abonat 636 milions en traspassos amb el PSG al capdavant amb 103.
Hem d'epair totes aquestes xifres, 3 i 33, i de seguida obrirem el debat Sportscope.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Vinga, saludem Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé. I el Tomàs Guasco? Hola, Tomàs.
El semàfor. Bueno. Sí, sí. Bé, home, bé.
S'ha tancat per fi el Mercato. Ja podem respirar tranquils.
Sí, poco sí, me interesa sí. Todo esto.
Sí, te interesa poco, ¿no? Sí.
Bueno, a ver, me interesa poco en la medida en que, bueno, si te fijas en algunos traspasos, pero te juro que yo cada vez conozco a menos futbolistas.
Ya, bueno, eso, no, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, sí.
Bueno,
sí.
No sé si a todos.
No, a mí también me pasa. Sí,
bueno,
sí.
Si te pasa a ti, entonces empieza
toda esta gente que viene de la Premier nueva y tal, hay que irse reciclando. Sí, sí.
Tremendo, tremendo.
No, han pagado 80 y pico millones por fulanito. Sí, ¿Quién es?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso pasa un poco.
Sí, sí, tal cual.
El que és una bogeria, Tomàs, és el que diem també cada any, que això es tanqui quan ja portem, per exemple, aquí 3 jornades de Lliga disputades, no? Clar, que la gent... Ara un està jugant amb un equip, pot acabar amb un altre, la gent està despistada.
És una gran conya si considerem que el mes de maig van acabar les lligues. I això que dèieu, jo pensava, quan estava sentint-ho, dir, aquests tios baixen l'escala del Corte Inglés, no els para ningú. No els coneix ningú.
Tu baixes i ells pugen, no gires la cara, eh?
I mires, cony, aquest tio, que guapo, que alt, que gran, aquest juga o és bomber o què és això, no? Però sí, bueno, està bé.
Sí, sí. I després diferències enormes, amb el que gasta, per exemple, la Premier i, ara el Gil donava les xifres, hi ha molta diferència entre la Premier i la resta, eh?
Ja, però de qualsevol forma, luego, no sé si hi ha tanta diferència en el camp. O sea,
no, a l'hora de competir no tanta.
Estos tíos no ganan todas las competiciones, ¿me entiendes? Europeas, ¿no?
Sí, sí.
O sea que... Y después hay otra cosa que... A ver, yo creo que es muy hermoso, primero. Segundo... Evidentemente es porque es la necesidad, que cuando no tienes dinero, pues es la necesidad, pero es muy hermoso que la cantera española siga siendo tan impresionante, tanto para los nuestros como para ser traspasados. Eso es precioso. Y después yo creo que hay otro punto que, desde luego, los medios de comunicación hemos elogiado poco y, sobre todo, hemos trabajado poco y hemos contado poco, bueno, se ha hecho, pero a mi modo de ver poco, que es el papel de los entrenadores españoles.
Y tal.
O sea, a mí me parece que ahí ya no estamos hablando de cantera, estamos hablando de auténticos genios, ¿me entiendes? O sea, tú miras al chiquito este del Rayo Vallecano y flipas tortillas,
sí, sí.
¿Me entiendes? Y miras los españoles que tenemos en la Premier y flipas tortillas, ¿me entiendes? Y miras lo que está haciendo el Sarabia este en el Elche y es impresionante. El mismo caballero que está en el Valencia que llegó allí y aquello era un desastre y va a el mismo Michel, aunque esté atravesando, el gran Manolo.
Sí, sí.
El gran Manolo, material
a la gespa y a las banquetas.
Al Manolo, tú al gran Manolo le das un equipo como el que diste el año pasado, sí. Y lo salva. Y le das este año otro equipito, pues a lo mejor más maquillado, y ahí está el tío, ¿me entiendes?
Vaya, o sea, mercato que... fue el español, Tomàs, buen mercato, después en parlarem, ¿eh?
Sí, hombre, clar, però és que el miracle va ser l'any passat i aquí, escolta, a Lourdes hi ha un dia que vas i passa, però no passa sempre, no? L'any passat és un miracle de Déu. L'any passat va ser el Joan, l'arribada de l'Urco i el Roberto. Sí, sí. I això va armar un equip que era, conya, era segona divisió. Sí. Llavors, aquests 25 quilos del Barça van anar molt bé, però no. És que has d'invertir, és allò del que deia el Johan Rey,
el dinero en el campo.
Sí, és clar que l'Espanyol no en tenia, no?
Sí, sí.
Però si han fitxat bé i home, pinta, pues, almenys de no patir, no? Ja no parlem en grans històries, no?
Ara en parlarem. Emilio, cuando Flick habla de lo de los egos... ¿A quién apunta, tú crees?
Mira,
¿a todos?
Mira,
¿a Yamal?
Lo cuento porque no pasa absolutamente nada. Mira, yo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues como todos nosotros, por supuesto, pues tenemos así como que nos carteamos de vez en cuando por el WhatsApp con alguna gente que nos encanta, ¿no? Y con la que tenemos buena relación. Entonces yo hace tiempo, pues lo tuve cuando él era comentarista y tertuliano y tal, con Paco Gémez, ¿vale?
Sí.
Y recuerdo una vez que tuve una conversación con él sobre la vida de los vestuarios, ¿no? La vida, lo que yo digo, de las catacumbas, de las cavernas, de lo que no se ve, ¿no? Oh. Y claro, el tío contaba, tampoco es ninguna novedad y lo sabemos, que es, pues que claro, que un entrenador tiene que torear con todo tipo de caracteres, con todo tipo de personalidades, con todo tipo de egos, con todo tipo de estas cosas. Entonces, él me contó que cuando tú detectas alguna cosa o cuando tú ves algo que no te gusta y tal, pues bueno, pues te pasas unos días o incluso unas semanas en que intentas arreglarlo a tu manera y intentas hablar con determinados capitanes, intentas hablar con los protas de esas situaciones que no te gustan, intentas hacer grupitos donde cuentas, oye, mira, esto no me gusta, te deberíamos de vivir todos y tal, dice. Pero llega un momento en que eso no se arregla y tienes que hacerlo público. Uf. O tienes que enseñar la patita en una conferencia de prensa.
O sea, que cuando aprovechar, dice esto es que ya lleva muchas semanas viendo cosas raras.
Yo estoy convencido.
Ya.
O sea, estoy convencido. Entre otras razones, porque también hay otra cosa, Joan Tomás, que es Flick y todo entrenador del Barcelona, ya no te cuento las épocas de verdad de Pep Guardiola, es el portavoz del Barcelona, o sea, es el portador del
club. Tres copas por semana.
Es el tío que habla tres veces por semana. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, Tomás, yo, tú por la radio, quiero decirte, hubiéramos dicho, los egos están estropeando el equipo al Barça y los egos, esta gente ya se ha creído no sé qué, y los egos. Claro, la gente nos hubiera dicho, pero bueno, ¿estos tíos quiénes son para decir esto? ¿Qué saben si no están allí dentro? ¿De qué van estos periodistas y tal? Pero claro, amigo, es que lo ha dicho el entrenador, es que lo ha dicho el míster, es que lo ha dicho el único tío que lo puede decir de verdad. Y sobre todo, el único tío que lo dice porque tiene razones, porque tiene prácticas, porque lo ha visto, insisto, por lo que me decía Paco Gémez, porque ha intentado arreglarlo o meterle mano, mira, y no lo ha solucionado. Sí. Y entonces, mira, ya llega el momento en que lo tengo que decir, sí, sí, que lo sepan, ¿no? Entonces aparece Pedri y dice, bueno, antes íbamos todos juntos, pero no íbamos. Sí. Luego aparece Lamín y dice, bueno, nos falta intensidad. ¡Ah, amigo! ¿Me entiendes? Pero es que ha llegado el entrenador y ha dicho, señores, a guardar en un cajoncito el ego, y pónganse ustedes a trabajar como trabajaban el año pasado.
Sí, sí. Doncs, Tomàs, o arreglen o aquest equip sense cohesió serà difícil que en funcioni bé, per la forma que té de jugar.
No? A mi em recorda l'inici del Madrid de l'any passat. Allà parlaven de panxa llena i tocar-se el Flabiol, i aquí los egos. El Madrid comença empatant a Mallorca i ràpidament vas detectar i dir, bueno, coño, aquesta gent venen de guanyar la Champions invicta, la Lliga en una sola derrota, el Barça i els tres títols. Jo crec que té un cert paral·lelisme de que això, pues, el món ideal no existeix i aquests nens s'equivoquen, perquè tu no pots anar ni a Vallecas, clar, el dia del Levante guanya perquè Déu baixa. Sí. O es poseu mans a l'obra o això, un projecte engrescador, no? El següent, que els mateixos se'l carreguin, i, maestro, no fotis.
I després otra cosa, Joan, Tomàs, tú tienes un entrenador. Tú tienes un entrenador, y no voy a dar nombres, pero como Juan, como Tomás se refiere a los años pasados, pues pensemos en los años pasados. Tú tienes un entrenador que te permite esto, que te tolera esto, que hace la vista gorda con esto, y entonces, claro, estás muerto. Sí, sí. O sea, porque se te suben a las barbas, se creen titulares. O sea, esto empieza por tres tipos y ocho que elijo cada día, que me da igual. Volvemos a la frase de Tocha, que de los 11 cabrones de siempre, ¿me entiendes? Claro, y entonces, claro, resulta que, mira, qué mala suerte. Estos chichos del Barça tienen un entrenador que no está dispuesto a eso, que no sabe si ganará o perderá, pero que eso no lo va a tolerar.
Té temps, però que és així, seguríssim, clar.
A veure com evoluciona la situació, ho anirem comentant, senyors. Emilio, Tomàs, gràcies, els dos.
Un abrazo.
Adéu, seguim.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
I 43, vinga, anem amb l'Espanyol, que com comentàvem ha estat un dels grans animadors del mercat a la Lliga amb 14 fitxatges. Raül Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, s'acaba un dels mercats més moguts a la història de l'Espanyol, amb 12 incorporacions al primer equip, 8 jugadors que han marxat cedits i 7 sortides, un total de 27 moviments, a part de les renovacions de Cabrera, Puado i Manolo González. La figura principal, l'encarregat de tot això, Fran Garagarza. Aquesta ha estat l'estratègia de l'Espanyol per fer-se amb els seus objectius al mercat, així ho explicava Adazón.
Ha habido un acelerón que prácticamente al inicio de temporada ya estaban los objetivos en el entrenamiento. Luego hubo un parón, porque ahí empezaron negociaciones y ya la situación no era tan fácil de acelerar. Y luego queríamos esperar. Bueno, hemos ido manejando ese timing, ¿no? Ese timing de queremos a este y vamos a esperar, no nos vamos a precipitar. Y no por querer hacer rápido vamos a ir a no ir a los que queremos.
Aquesta ha estat la primera valoració. La valoració final serà aquest dijous a l'RAC Stadium quan faci el balanç final del mercat.
Volem sentir ara la valoració del mite de l'espanyolisme, el Dani Solsona, sobre aquest mercat de l'Espanyol. Dani, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Gran protagonista, gran animador del mercat o l'Espanyol aquest any, Dani?
Sí, no, i ha fet la feina, l'ha fet aviat, eh? Vull dir, no ha esperat pràcticament al darrer moment, sinó que ja a l'inici de que es podia fitxar, doncs a l'Espanyola ja va anar incorporant en alguns jugadors, sí.
Sí, això vol dir que les idees estaven bastant clares des del principi, Dani, no?
Això sembla. Clar, hem de pensar que és així. Per què? Perquè si ja es van començar a portar els jugadors només a acabar el campionat, pràcticament, doncs és que ja ho teníem molt clar de quins llocs s'havien de reforçar i quins elements s'havien d'anar a buscar, no?
Moltes incorporacions. Aquí hi ha una mica de tot. Hi ha futbolistes que ja estaven i que continuen, hi ha jugadors que són més apostes segures, que ja els coneixem bé, i hi ha d'altres que no els coneixem gaire. A veure com funciona tot plegat, no, Dani? Però així d'entrada, quina és la sensació que tens?
Home, la sensació és bona. Ha fet, almenys ja ara, una plantilla potser una mica més compensada en el fet de que ara Manolo, quan hagi de mirar a la banqueta, doncs que tingui elements per dir, escolta, ara faig això, una altra cosa, vaig modificant o no, i té més elements que la temporada passada. Una altra cosa ara serà que Manolo ha d'escollir i encertar bé quins són els homes que han de començar a jugar els partits, i després ja anirà fent els retors que siguin necessaris.
Sí. Home, així d'entrada, dels nous, dels que hem vist ja bastants minuts, el que més entra pels ulls és l'Holland, no, Dani, o què?
Sí, perquè té aquest estil de joc que és vistós i que això agrada a la gent, i si a més és efectiu, doncs es convertirà en un jugador que pot ser important. Però hem de tenir paciència, eh? Hem de estar tranquils, perquè això ha començat ara mateix, eh? Queden molts partits i això pot anar evolucionant, eh? Però en principi sí, és una mica aquell jugador que t'entra més pels ulls que uns altres, sí.
Sí, i a nivell general, igual la reflexió és una mica la mateixa, no? Que la gent està molt, i està molt bé que sigui així, perquè l'equip ha començat molt bé, els resultats acompanyen, l'equip se'l veu amb bona dinàmica, però això no ha fet més que començar, Dani.
Sí, hem de tenir els peus a terra, eh? Vull dir que han començat molt bé, ja la pretemporada ja van demostrar, no? que jugant contra equips bons, diguéssim, van competir molt bé, independentment de que sempre han de jugar tots els jugadors a la pretemporada i això, però l'equip era un equip compacte, no? I ha començat el campionat i ho està demostrant, però tampoc hem de dir, bueno, això acabarà avui. No, tranquils. Jo, almenys, que porto molts anys amb el món del futbol, molts anys, i les he vistes de tots els colors, però de moment pinta bé i esperem que pugui seguir així.
Sí, ara, així com l'any passat, quan va començar la temporada, tots teníem assumit que seria una temporada per patir molt, jo aquesta temporada la sensació que tinc amb l'Espanyol és diferent. És que crec que la cosa anirà bé i que l'equip patir, jo crec que no patirà.
Això és el que sembla. Això és el que sembla per les sensacions que tenim tots i veient el que estan fent al camp en aquests primers tres partits, no? I tots pensem, jo també, que aquest any pot ser un any d'estar tranquils, de que l'equip estigui classificat en una zona de, diguem, de mitja classificació, i a veure si per les properes temporades es pot anar millorant i d'aquí dues temporades o així, doncs poder aspirar ja una mica més amunt, no?
Sí, el clima, l'entitat ha canviat, amb l'arribada de la nova propietat, es nota, Dani, que hi ha un altre ambient.
Sí, el fet de canviar de propietari i que no estigui Mr. Chen, doncs això ha creat optimisme, no?, a la gent de l'Espanyol que va al camp, perquè abans estaven ja pendents de que si l'equip no funcionava gaire bé, doncs ja anaven contra la propietat, i això ha quedat... Això ja s'ha anat a Norris i ara hi ha un clima de molta tranquil·litat i això es veu i es nota, no? A més, amb les afluències que hi ha al camp, eh? L'altre dia hi havia 30.000, vull dir que la gent és conscient de tot això.
Sí, sí, molt bé. Ho anirem comentant durant la temporada. Dani, una abraçada forta, gràcies, eh?
Igualment, adéu.
Adéu. I al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt moviment a última hora.
Sí, molt moviment. Les dues últimes incorporacions ahir al vespre nit, Brian Hill, vell conegut de l'afició del Girona que torna. En aquest cas, estava negociant el Girona que tornés lliure, que es desvinculés del Tottenham, però no ha pogut ser així. 6 milions d'euros ha pagat el Girona per la llibertat de Brian Hill, que signa fins al 2030, i ha aprofitat el Girona la lesió. Per cert, avui l'operen a Juan Carlos, el porter, per incorporar un porter, Dominic Livakovic, cedit del Fenerbahçe sense opció de compra. És internacional amb Croàcia, és un dels 6 internacionals que té el Girona de cara a aquesta doble tongada de compromisos. Tanca el mercat el Girona amb 10 incorporacions, són 4 cedits, 2 jugadors que arriben lliures, 3 futbolistes pels quals el Girona ha pagat traspàs i un retorn després de ser cedit, com és el de Joel Roca. Ha incorporat un porter, 3 defenses, 2 migcampistes i 4 jugadors d'atac. Queda només un dorsal lliure entre els 25, que és el dorsal número 14. Inversió del Girona, 30 milions d'euros. Òbviament, aquí no comptem la fitxa, el que és el sou del jugador. I ha venut, està venent molt bé el Girona, per 56 milions d'euros. Aquí, com va passar la temporada anterior amb Dobrich, hi ha una gran venda, que és la de Ladislav Krejci, el central txec al Wolverhampton, per 30 milions d'euros. S'ha fet una neteja important a la plantilla, que volia i demanava, i potser també era necessària, és veritat, Mitchell, certa regeneració. Sí que crec que queda orfe al lateral esquerre, on només hi ha un inquilí, que és Àlex Moreno. Daley Blind, millor que no intenti tornar a jugar de lateral esquerre, ho ha fet al llarg de la seva carrera, i també al Girona, però per les seves condicions i la seva edat ja no està. I un pivot, un migcampista, està Witzel. És cert que Solís pot actuar també en aquesta posició, però algun jugador amb una mica més de criteri per si en el cas de Witzel hi ha alguna lesió, que és un jugador que també veurem per necessitats del guió de jugada central. Ha fitxat gol amb el fitxatge de l'ucraïnès Banat.
Aquí pot estar la clau, eh? A veure si surt un Dovich o si surt un Miowski.
O si surt un Miowski, sí. Jo crec també que, et deia que ha incorporat 4 jugadors de perfil ofensiu, Lemar, Brian Hill. Jo crec que ha intentat, pel que pugui passar amb Banat, que necessitarà també un temps d'adaptació, equilibrar una mica amb quota de gol, que són jugadors que tenen gol, el que possiblement un davanter no et pugui aportar o d'inici no et pugui aportar. Crec també que aquestes dues setmanes li aniran molt bé, abans de la represa de la Lliga a Vigo, que és una plaça també important per intentar sumar els primers punts de la temporada per acoplar totes les peces. Et deia que té 6 internacionals al Girona, un Girona que treballa durant tota la setmana, cap de setmana festa.
Albert, gràcies.
Que vagi bé, fins ara.
Fins aquí el futbol, de seguida poliesportiu.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas.
Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora
UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hi ha molt d'esport i d'alt nivell aquesta tarda. En bàsquet tenim a l'europeu, bon partit a Espanya i Itàlia. Estem a Limassol. Pilar Casado, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como dices, a partir de las 8:30 hora española en el Spiros Kipriano de Chipre, España se mide a Italia, a la selección de origen de nuestro entrenador, de Sergio Scariolo. Más allá de este lado sentimental, el partido va a ser complicado, porque desde que Gianmarco Pozzecco se hizo cargo de Italia, Italia vuelve a contar en las quinielas para muchas cosas. Tiene grandes referentes, como es el caso de Simone Fontecchio, viene de hacerle 39 puntos a Bosnia, pero no nos olvidemos que en su plantilla hay gente muy experimentada, como el ex NBA Danilo Gallinari, Nicolo Melli, hombres que están jugando en la Euroliga, como Filippo Ricci, o jugadores que se han criado en España, como es el caso de Matteo Spagnolo. Recordemos que los dos equipos están con dos victorias y una derrota, y que es fundamental de cara a las aspiraciones de España ganar a los transalpinos. La cita, 8:30.
Gràcies, Pilar. També aquesta tarda juga Alcaraz, quarts de final de l'Open USA contra Ledeschka. Estem a Nova York. Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas desde Nueva York. Pues quedan pocas horas ya. A las 7:30 de la tarde más o menos está previsto el partido entre Carlitos Alcaraz y Jiří Lehečka. Ojo con este checo, que juega muy potente, que es el número 21 del mundo, con solo 23 años, y que le ha ganado a Carlitos este año en Doha, aunque es verdad que luego Carlos se la devolvió en Queens y que de hecho tiene 2-1 el balance de duelos previos. A partir de ahí, Carlos está bien, bien físicamente, bien tenísticamente, muy bien mentalmente. Le estoy viendo muy contento, muy tranquilo y muy confiado, muy, muy satisfecho con esta regularidad que está teniendo y esta consistencia, que es una palabra que repite mucho, metiéndose en los cuartos de final, por lo menos en los cuatro grandes. Y nada, a buscar las semifinales, que es de lo que se trata. Después de la exhibición de ayer de Jannik Sinner, todo apunta a esa final y queremos verla. Ese Carlos Alcaraz Sinner el próximo domingo. De momento hoy Lehečka a partir de las 7:30 más o menos. Un abrazo.
Otro partit, Ángel. I també tenim ciclisme en marxa, la desena etapa de la Vuelta. Quique Iglesias, endavant, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Crec que per via telefònica estem entrant des de l'alt de la Rabelagua, doncs una final de primera categoria aquí a Navarra. Després de la gran notícia del dia, que és la rajada de Juan Ayuso contra el seu propi equip. Ahir van dir que la seva relació acabava a final de temporada, van dir doncs, que no era un corredor d'equip en aquest moment que estigués en la mateixa sintonia que l'equip, i avui he baixat de l'autobús, ens han filat a nosaltres els periodistes i he dit això.
Yo tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen. Cuando son una falta de respeto tras otras de parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil, pues eso. A mí me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, pero bueno, a veces no parece que no se puede, cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti. Se había acordado que el comunicado salía cuando terminara la Vuelta. En la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado, y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tendría que estar contento con ello.
És un desastre. La relació entre Ayuso i l'UAE... Ara mateix
així és difícil 43... funcionar, aquí, que és difícil funcionar així.
Sí, és impossible funcionar. Ara només cal saber quan es baixarà de la bici i es retirarà, o si arribarà a París, a Madrid, a la seva bola per preparar el Mundial. 47 quilòmetres pel final aquí a la Rabelagua, ara mateix, després de molta lluita per aconseguir la fuga del dia, és cap de cursa el corredor espanyol de l'equip Movistar, Javier Romo.
Gràcies, Quique, que vagi bé.
Bona tarda.
Acabarem amb hoquei patins a l'europeu. Avui Espanya juga ja el segon partit contra Itàlia. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Ayer 2-1 contra França, goles de Roca i Martí Casas. Ahora el seleccionador espanyol Pere Baries avisa de que el próximo rival, el equipo italiano, irá a complicar la vida a España y que, por tanto, España tiene que mejorar su nivel de juego.
Debut en victòria sempre és bo, sempre és positiu, i a més, suposo que ens donarà també un punt de tranquil·litat pels següents partits. més enllà de que hem de seguir millorant, evidentment, i no hem de perdre l'esperit crític de seguir millorant com a equip, i ho farem segur, i segur que demà estarem millor que avui. Estic convençut que dimecres encara serem millors, per tant, doncs es tracta d'anar creixent com a equip per arribar a la fase decisiva de quarts en el millor dels moments.
España-Italia comienza a las 8 horas peninsular.
Gil, superstar! Bueno, doncs aquest mercat de fitxatges... No, que es quedi tranquil·la la gent, que no martiritzaremos más con el tema de Sergio Ramos. Al moment del mercato, seu del Betis, Ángel Haro pren la televisió i surt el director esportiu del Sevilla en roda de premsa. El Betis veient la roda de premsa del director esportiu del Sevilla perquè els havien aixecat amb Rabat, jugador que volia el Sevilla i que ha acabat arribant al Betis. Última hora, rematem això, s'ha inaugurat el Roig Arena a València. 400 milions d'euros d'inversió, un pavelló, pàrquing, col·legi inclòs. De Frutos ja entrena amb la Roja, substituint Jeremy Fino. De la Fuente a FIFA.com. Lamin suporta una pressió mediàtica descomunal.
Acabarem actualitzant l'enquesta en clau Barça. Avui us estem preguntant per qui anava el missatge de Flick dels egos. Per l'equip en general, 74%, per Lamin Yamal, 26%. Les 4, que vagi bé.